Fa més de 100 anys que un exmariner polonès, nacionalitzat britànic, va escriure una de les novel·les amb més lectures i revisions de tot el segle XX. El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, continua sent un artefacte literari inesgotable, un text abismal que ens parla de cultura i de barbària, de llum i de foscor, de la identitat i del conflicte. Avui a Ciutat Marac de remuntarem al Congo amb el capità Marlow a la recerca d'en Kurtz i a la recerca també d'una llengua, perquè avui rebem l'autor de la nova i excel·lent traducció catalana del Cor de les Tenebres, en Yannick Garcia. Amb ell i amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí parlarem de la novel·la i amb el crític de cinema Josep Maria Bunyol revisarem la lectura que en va fer Coppola a Apocalypse Now. Avui, tripulats per Conrad, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant l'escriptor i traductor, intèrpret, Yannick Garcia. Què tal?
Hola, molt bé.
Autor del nou Cor de les Tenebres en català, publicat per Sembra Llibres, ara ho dèiem. Maria Buigas, Jordi Puntí, com anem?
Molt bé, què
molt
tal?
Molt bé.
Novel·la avui que ens convoca, novel·la del 1899, en realitat en forma de llibre 1902, per tant són més de 120 anys que ens hi separen, i encara ara és l'obra més coneguda de Conrad, amb permís de Lord Jim i de Nostromo, i d'altres títols també importants. La més coneguda per què? És la més simbòlica, és la que obre més debats, és la més polisèmica?
És curiós i és el gran dubte d'aquesta novel·la, que quan va sortir va tenir una rebuda més aviat tèbia, no? Tant de crítica com de vendes, i de fet se la va criticar bastant, i de cop i volta al cap de 50 anys es converteix en lectura obligatòria a escoles i instituts d'arreu del món. Com es pot explicar? Suposo que cadascú té la seva teoria. M'imagino que com que és una obra que ha donat múltiples lectures, no? I que tant ha agradat i ha disgustat els defensors com els detractors del colonialisme o el postcolonialisme, doncs pot ser per això, perquè és tan rica, ha fet que tothom la vulgui analitzar i intentar treure una mica el desllorigador. Però potser és que som tots imbècils, no sabem veure que hi ha una única lectura i intentem donar-li més voltes de les que tocaria. Això jo no ho sé.
Jo crec que té a veure amb el fet que ara l'estem llegint i la continuem llegint, i que és una novel·la que traspassa el temps i que la pots continuar llegint per moltes raons diferents, no? I per les virtuts, diguem-ne. I aquí, ja que hi som, ho aprofitaré, com que evidentment ell no ho dirà, i ho hem de dir, jo crec que ho hem de dir nosaltres. En el nostre cas, vull dir abans que res que la traducció que ha fet el Yannick Garcia és excel·lent, és esplèndida, aquesta novel·la del Conrad, i que, per tant, d'alguna manera t'ajuda molt a llegir-la com un text actual, diguem-ne, o com un text des del present, que és una cosa que a vegades menys tenim de les traduccions, no? Ah, ja està traduït. Bueno, però està traduït en un altre moment, i per tant la lectura correspon a aquell altre moment també. És molt difícil que un text, diguem-ne, pugui llegir-se des del moment en què va ser escrit i 100 i pico d'anys després, no? I en aquest cas la traducció, que ja et dic, em sembla que és més llisca d'una manera fabulosa, i t'hi fiques, diguem-ne, i et sents com a dalt del vaixell, que vas lliscant també, no?
Diguem-ho ben alt, això, que quedi...
Sí, no, és que em sembla important destacar-ho, no?
Totalment, i fins i tot és una traducció prou acollidora perquè un lector que no li agrada Conrad pugui llegir Conrad, que és el meu cas. És a dir, he disfrutat enormement llegint El Cor de les Tenebres en aquesta versió. És notable, això.
És que és la idea d'actualitzar els clàssics, que jo crec que és molt important, que molt sovint ens passi, més amb una amb una cultura petita com, com la catalana, que tota la vida ens hem dedicat, els editors s'han dedicat a tapar forats, no? De dir, ah, ens falta això, no està traduït això, no? I un cop es trobeix un llibre, sembla que ja no calgui fer-ho una altra vegada, i no, evidentment, els clàssics, com qualsevol llibre, demanen relectures i demanen retraduccions.
I revisions, perquè expliquem-ho, Yannick, l'última traducció, l'anterior, la traducció en català era de l'any 89, no?
Del 89, sí. Jo la tenia per casa i vaig tenir la tentació de rellegir-la abans de posar-m'hi, però evidentment no ho vaig fer. Només m'he trobat en un parell d'ocasions fins ara en què he hagut de retraduir o actualitzar una traducció que ja existia. En tots dos casos eren traduccions dels anys 80, per tant tampoc podíem dir que havien envellit tant, però sempre me les he llegides després per veure una mica diferències i tal, i potser sí que he retocat alguna cosa o per semblança o per discrepància, però he intentat que no m'afectin, com a mínim en un primer esborrany.
I què procures millorar? O quina lectura en fas posteriorment, després d'haver-te enfrontat a l'anglès a Conrad, que després parlarem del seu anglès, quan un cop mires la traducció del 89?
Quan vaig acabar el primer esborrany, com que vaig patir, després en parlarem, és una obra que fa patir d'escriure, de llegir i de traduir encara més, em vaig prendre uns dies perquè respirés una mica el tema i vaig dir, vinga, anem a fer el procés de revisió, i com que és relativament senzill aconseguir versions en altres llengües, em vaig plantificar davant de l'ordinador la versió en castellà, en francès, en alemany, en italià, que són les que vaig trobar, i aquesta catalana. I llavors tenia com 5 o 6 faristols i anava comparant. Va ser un procés molt tediós i molt llarg. I em vaig adonar del que intuïa llegint l'anglès original de Conrad, que és tan difús i és tan vague com és la mateixa història, que no saps ben bé si era volgut, perquè no era la seva llengua materna, o, és a dir, al revés, si era volgut perquè volia generar aquesta sensació d'imprecisió, o no ho podia controlar perquè era una llengua que havia après de gran. I llavors això, comparant les diferents versions lingüístiques que vaig trobar, te n'adones que cada traductor ha tirat una mica per on ha volgut. I aquí és quan t'has de mullar. I algunes vegades estava d'acord amb algun de tots aquests traductors i moltes altres, no?
Però és interessant això que dius de l'atmosfera difusa, eh? Perquè ha estat llegit El cor de les tenebres sovint com una novel·la impressionista, en aquest sentit que tot és insinuat des del principi, no? Sí. I sembla això, emboirat enmig d'una... I això lingüísticament m'imagino que té, com tu ara deies, una complexitat notable.
És que com a lector no t'has de mullar. Ja et sembla bé l'ambigüitat. De fet, és molt agraïda com a lector perquè t'ajuda a no anar sempre pel mateix solc, sinó que et dona la llibertat de dir, jo m'ho prenc així. Però com a traductor no ho pots fer. T'has de mullar a cada frase. I això és la complexitat que té.
Ja que parlem de traducció, jo voldria entrar en una cosa molt, molt, diguem-ne, inicial, que probablement et vas plantejar, o no ho sé. I a més, ara que em dius que has tingut les altres traduccions al davant, que és el títol. És un d'aquests casos que, a mi n'hi ha més, però és un d'aquests casos que la tradició s'imposa de tal manera que probablement no et permet dubtar, però en aquest cas el fet que traduir Heart of Darkness, no, en anglès, traduir Darkness per tenebres, bueno, d'entrada, si en una situació normal diríem la foscor, no? Sí, sí, el cor de la foscor, sí, i tampoc estaria gens malament dir-ne el cor de la foscor. Però és clar, dius tenebres, però és que al mateix temps, dintre del llibre, la paraula surt moltes vegades.
Moltíssimes,
i llavors jo em pregunto la sensació que devies tenir tu. Te la pregunto tu, vaja. Cada vegada que trobaves Darkness, la temptació de posar-hi fosc... Hi ha un lloc on poses fosc.
Més d'un.
Bueno, més d'un, però hi ha un que jo he detectat on poses fosc en lloc de tenebres, sí, lògicament, i, perquè també té el seu sentit. Però m'imagino que hi ha d'haver una mena de presència implacable que dius, noi, no puc canviar-ho, no?
Aquí hi ha dues coses. Una, el millor amic del traductor o la traductora és un diccionari de sinònims. I la pàgina que més vaig consultar innombrables vegades, me la sabia de memòria, era els sinònims de fosc i de foscor i foscúria i tot el que hi ha. Hi ha un moment en què és una qüestió de compensació. És a dir, tu vas fent servir allò que en aquell moment, quan estàs treballant a escala micro, que és la frase o el paràgraf, et sembla que no has dit abans o que és més adient, i després quan fas la lectura de tot el llibre dius, com pot ser que fet servir aquesta paraula 10 vegades i en l'original no era així. I vas això, esmenant una mica, no? I compensant d'aquí d'allà com si fos un joc d'equilibris. Però tens raó que el primer instint seria dir-ne el cor de la foscor. com que ja m'havia trobat en una altra ocasió en què vaig intentar canviar un títol i no me'n vaig sortir, que va ser la balada del cafè trist, de la Casa de McCullers, en què jo deia que no sabia dir cafè perquè pensava que l'ús de cafè com a cafeteria en català era una cosa molt moderna, des dels Starbucks, però originalment intuïa que el normal hauria estat dir-ne una cafeteria. El problema està que allà també se servien àpats, i per tant a la nostra cafeteria no es dina normalment. Yeah. Per tant, era una mica més granja, bistrot, era una altra cosa. Tot el que al final es va quedar...
Imagina si poses
intentar,
a la balada de la granja trist.
Sí, imagina.
A la sardana de la
per
granja
no? trist. No ho saps mai, som capaços d'acostumar-nos
sí.
a qualsevol
cosa. No, tens raó, tens raó.
Però pesava la tradició, i per tant se n'havia de dir cafè. I en aquest cas el mateix, és a dir, em vaig plantejar si calia canviar-ho, i evidentment no ho vaig ni proposar. Es va quedar en tenebres.
Després hi ha una cosa meravellosa sobre aquest títol, que passa a vegades en títols a la història de la literatura, que el mateix títol és una interpretació de tot el que passa, no?
És que és aquesta novel·la basada en tot d'opòsits i de termes contraris. El cor de les tenebres és en curs, que és blanc. Per tant, resulta que el més fosc que tenen aquelles tenebres és un occidental vingut a menys i embogit. Per tant, resulta que aquell lloc potser no les coneixien, les tenebres, abans que hi anessin els occidentals. Tot està així, és a dir, les escenes en què hi ha més foscor sempre apareix una llum. I igual que tenia la pàgina de la foscor, també tenia la de la llum, perquè sembla que no, però n'hi ha molts d'antònims així. I tot el llibre sembla una bàscula constant i vas d'un lloc a l'altre, no? Com si fos un vaixell que va oscil·lant. És una mica el mateix.
Sí. I en quins llocs d'aquesta obra, tu que l'has traduïda, t'has sentit bé? I en quins llocs t'has sentit malament? Perquè
comencem
això passa.
Per la segona. Mira, jo he intentat plantejar-me el mínim possible a nivell teòric i analític i senzillament deixar-me endur, no diem que és un fluir constant la novel·la, doncs deixar-me endur, però realment costa molt. Hi ha llibres que tu passes molt bé des del primer moment i tu prens com un exercici o com un joc, aquest és una mica impossible, o sigui, pel pes que té, per la mida, per aquesta ombra tan llarga que dibuixa, perquè tothom l'ha llegit, l'ha estudiat, l'ha analitzat, i penses, segurament pocs el rellegiran, però les noves generacions potser sí que agafaran aquesta versió, si més no és la intenció de l'editorial, no? De sempre, de fer un nou clàssic i per tant passi a ser la primera opció. Això va suposar doncs, patir i suar des del primer moment fins a l'últim i renegar cada dia pràcticament. Per això que us deia, perquè si resulta que una mateixa frase 10 traductors diferents l'han interpretat de manera diferent, et trobes en una situació molt vulnerable. Has de poder argumentar en algun moment o defensar per què tu creus que allò va cap allà. I quan agafes qualsevol clàssic tens com dues forces oposades una altra vegada que et van estirant i tu has de trobar un punt intermedi. Una és ser molt fidel a l'original i mantenir, si la novel·la era estranya per a un lector anglès, aquesta estranyesa, i l'altra és acomodar-lo i enculturitzar-lo i portar-lo cap al teu terreny, no? Com quan portes algú de fora a un sopar familiar i li expliques tot el que està passant allà perquè ell no ho entén. I això és una decisió que em vaig plantejar a cada pàgina. És a dir, què faig? Ho faig més llegible i més païdor per a algú que no ho ha conegut mai, o ho deixo igual de vaga i d'imprecís?
Jo deia que havia intentat llegir-lo fa anys en anglès, em vaig comprar el llibre en anglès i el vaig començar i no vaig acabar, o sigui, no vaig ser capaç d'acabar-ho per la dificultat que tenia, diguem-ne, precisament d'entendre una llengua que necessita una interpretació, cada paraula o cada frase fins i tot necessita una interpretació. Després, llegint la teva traducció, després n'havia llegit una altra, però ara llegint la teva traducció m'ha quedat més clara una cosa. Jo crec que d'alguna manera el mateix Conrad hi jugava amb això. Hi jugava en el sentit que la dificultat lectora, aquesta mena de boirina que acompanya sempre la prosa, crea al seu torn un efecte sobre el text. I d'alguna manera estem en aquest món entre selvàtic, boirós, de tenebra més que de foscor, que demana el mateix text. O sigui que tu vas una mica a la deriva, vas una mica sense saber cap on avances mentre vas llegint, no? Per això m'agrada tant la teva traducció, també, perquè trobo que d'alguna manera... o sigui, a veure, hi ha una cosa que és essencial en el llibre del Conrad, que és l'estil, que és un llibre que s'aguanta sobretot per la densitat de l'estil i que crea una atmosfera. I jo crec que això ho mantens i a més ho amplies, diguem-ne, li dones, almenys ho amplies des del punt de vista d'un català, no? Li dones una sensació, això que deia abans de lliscar, però és un lliscar complex, vull dir, no és que diguis, és que llisca, ho entenc tot molt fàcilment, no. A vegades has de tornar enrere, has de tornar a llegir, però ja és això, o sigui, ja és aquesta l'essència. Clar, el que hi ha al darrere d'això, jo crec que a més ell vivia, ho vivia d'una manera molt semblant, perquè pel que vaig llegir, el, quan va deixar de fer de mariner, diguem-ne, i es va posar escriptor, es va posar a escriure d'una manera molt més continuada, en el fons, per ell, cada pàgina era una tempesta marinera. O sigui, era com estar dalt del vaixell i lluitar amb la llengua igual que abans havia lluitat contra els elements meteorològics, si tu vols dir-ne, no? I per tant, doncs això, jo crec que és fantàstic que hi hagi un llibre que pugui, que d'alguna manera l'aspiració sigui explicar això, aquesta sensació d'anar una mica a la deriva i que a més tingui sentit dintre del text.
És que aquesta imatge tan bucòlica de l'escriptor sentint moixonets per la finestra i gaudint de tot el que escriu no existeix. Tu quan et poses davant la pàgina en blanc has de patir, si no allò no surt bé. I aquí es veu que ell patia també. Però sí que és veritat que fa aquesta sensació de no ser un tot coherent, jo crec que per diverses coses. Una, que originalment era una novel·la per entregues. I ell deia que, de fet, cada part de les tres que ja es podia llegir per separat i que no tenia per què ser una novel·la. Després, allò típic que no tens res nou i l'editor va dir, dona'm tot el que has escrit els últims anys que en farem un poti-poti. I va sortir publicat. Però originalment no era la intenció. L'altre també que el narrador està parlant amb un públic, aquells que l'acompanyen, que realment gairebé no repliquen. Només n'hi ha un que de tant en tant li replica, però ell mateix es munta a la rèplica i la contrarèplica. I això fa que hi hagi com molts buits i moltes omissions i dius, ara no sé qui parla. I l'altre també, una cosa molt curiosa que vaig trobar, és que els crítics, les ressenyes dolentes que va tenir a l'època, li recriminaven que feia servir massa adjectius. Diu, tinc una cita per aquí que és molt divertida, diu, aquesta insistència adjectival per explicar un misteri inenarrable i incomprensible. Llavors, és veritat que gairebé cada nom de la novel·la té un adjectiu, com a mínim un. I fa aquesta sensació de voler explicar una cosa que ni ell tan sols recorda com era exactament. És com, ara jo us dic, aquesta taula que és rodona, no, hexagonal, no, octogonal, no, circular. Vas buscant l'adjectiu fins que trobes el que realment... I ell li passa això, no? Hi ha moments de l'obra que fa riure i tot, perquè és que jo ja no sabia si posar l'adjectiu al davant, al darrere, posat, cap per avall, perquè és que no és natural.
M'hi vaig fixar més.
No és gens natural. Espera, tenia una cita, a veure si la trobo per aquí, que l'havia marcada. Diu, semblava que davant la faç assolellada de la terra i amb una teatralitat infamant, llancés una crida falaç a la mort amatent, a la maldat oculta, a les profundes tenebres del cor d'aquell indret. Prou. La Maria, si li arriba aquest manuscrit, em sembla que li esborraria el 70% dels adjectius. Però al senyor Conrad no li van fer.
No, i a més, en casos inimaginables, no? És a dir, quan ha d'escriure un xivarri, no en té prou i diu un endimoniat xivarri. És a dir, tot està adjectivat. Gairebé tot, vaja. Hi ha la paraula... Segurament una de les paraules més importants del llibre és un substantiu. I no és un adjectiu, no?
Uh-huh. I una novel·la que en principi té tanta acció, gairebé no té verbs. Vull dir que també és tota descripció.
Bé, és que això és una cosa que, en canvi, és molt impressionant de sentir després de la lectura. És a dir, tu vas llegint aquesta obra i vas pensant el que vulguis. T'atures i en el moment que no estàs llegint, que estàs fent qualsevol cosa de la teva vida, la novel·la va fent una mena de distil·lació bastant metzinosa, d'altra banda, però molt forta i preciosa, tot sigui dit. Perquè, per exemple, aquella escena en què descriu les primeres visions del continent i que veu aquella escena, però completament folla, d'una gent bombardejant la costa.
Sí.
Bombardejant la selva, que penses, però què bombardegen?
Ells no ho saben,
tampoc. Què és aquesta gent? I no ho saben. Simplement estan bombardejant. O aquell moment en què arriba el campament i fa un sol que estavella i es refugia a l'ombra d'un gran arbre on descobreix que s'han refugiat tots els moribunds d'aquell campament. Totes aquestes imatges que no hi estàs preparat perquè d'alguna manera la veu del Marlowe que va explicant aquestes coses als seus companys de navegació és com un gran riu i tu et deixes portar. És a dir, és una novel·la que t'obliga a deixar-te anar, t'obliga a no oferir resistència. Però al mateix temps, en aquests moments en què et destila el seu suc després de la lectura, jo anava pensant, tinc la sensació que el Conrad va posant paraules i paraules i paraules per no dir el que ha de dir. És a dir, tinc la sensació que aquí cada personatge porta el seu secret i el que porta el secret més gros és l'autor. Has tingut aquesta sensació que el que hi havia a dir, queda fora d'abast?
Molt al principi de tot aquest monòleg del Marlowe, ella els avisa, diu, un bon narrador mai explica el que hi ha dins de la història, sinó que hi dona voltes i voltes sense parar, no? I diu, sempre parla del fruit i del pinyol, i del que hi ha dins i que s'amaga i que no veiem. Llavors, tot el llibre és això, també, no? Tot un gran embolcall, descrit minuciosament, però després el que hi ha dins ho has de treure tu. I per això dèiem que és tan difícil d'aterrar-ho i de concretar-ho. Una cosa que no he dit és que quan vaig rellegir la traducció de la Montserrat Vancells, em va agradar molt. De fet, en comparació amb les altres versions que tenia lingüístiques, és la que em va agradar més, amb diferència. I era un nom que a mi em sonava, però no sabia de què, i vaig començar a buscar correus electrònics i tal. Resulta que jo l'havia coneguda, la Montserrat Vancells, feia 15 anys en una feina. I vaig trobar el seu mòbil, li vaig trucar, li vaig dir, escolta, que sàpigues que estic fent una nova versió, però no volia tampoc trepitjar-te la teva, perquè crec que és la millor de les que he trobat. I ella em va explicar com li va arribar a ella l'encàrrec, que era realment acabar de sortir de la universitat, i li van fer un seguit de clàssics, i déu-n'hi-do com se'n va sortir en època pre-internet per fer aquestes versions. Mm. I dic en època pre-internet perquè un recurs que em va servir, primer pensava que molt i després vaig veure que poc, és que en anglès fan moltes guies didàctiques, no?, per als estudiants, en què els textos més o menys clàssics, que tenen un anglès una mica més antic, els retradueixen a l'anglès actual perquè entenguin el que diuen els personatges. I n'hi ha moltes de guies d'aquestes. En vaig trobar dues que agafaven el cor de les tenebres i l'explicaven en anglès actual. Si les comparaves, explicaven històries molt diferents. És a dir, els mateixos anglesos no sabien com interpretar aquell anglès si volia dir una cosa o una altra. Per això, al final, mira, llances tot pel terra i ja està. Però si ells mateixos no ho entenen...
Aquesta imatge que tu explicaves ara del principi del llibre de la nou, no? Tot és tancat o obert, jo la tenia marcada, i després, llegint un text que el Juan Gabriel Vázquez va fer un pròleg per una edició en castellà, ho destaca i trobo que té molt sentit. Per ell, aquest és un text que t'explica el pas de la novel·la del 19 a la novel·la del 20. T'explica la multiplicitat d'interpretacions que tu pots fer d'un llibre, més enllà de l'única lectura que d'alguna manera hi havia, no? Llavors, llegirem el fragment, perquè crec que és molt revelador. Diu, les històries que expliquen els mariners són d'una franca simplicitat. Tot el que volen dir cap dins la closca d'una nou partida. Però en Marlowe no era el típic mariner. La propensió a xerrar pels colzes en seria l'excepció. I per ell, el significat d'un episodi no era mai a dins, com un fruit, sinó a fora, embolcallant la història que li donava relleu com una resplendor en dona la boirina. Talment una d'aquelles aurèoles de la calitja que de vegades es veuen amb la claror espectral de la lluna. Jo crec que aquí és molt al principi això, però, i a més és aquest narrador, probablement és el mateix Conrad qui està parlant, diguem, aquest narrador que no sabem com
es
diu.
És la poètica del llibre.
I és la poètica del llibre, és així. D'alguna manera t'està donant una clau per entendre que aquest llibre no serà un viatge únic, serà un viatge que tu hauràs d'anar fent i hauràs d'anar omplint, com tu deies, Maria, no? Que l'has deixat de llegir i continua amb tu i d'alguna manera et torna i vas pensant.
I per a un narrador que en principi venia d'una cultura forana, fer servir aquest símbol de la closca de nou, que me'n puc equivocar, però suposo que és de Shakespeare, aquesta idea de tot l'univers cap a una closca.
Sí.
Per tant, era una forma de dir, conec la vostra tradició, no trio les imatges perquè sí, i vull continuar dins d'aquest cabal, no?, que és la literatura anglesa.
La literatura anglesa, que no era, recordem-ho, la seva primera llengua. És això, un dels mèrits de Conrad, val la pena subratllar-ho, és que teníem el polonès, el rus i no merro el francès, no? I per tant, ni tan sols era segona o tercera llengua l'anglès. I potser per això també aquesta estilització superior, no? Quan un s'enfronta a una llengua que no és la primera.
Perquè a més, ell va començar a viatjar que tenia 17 anys, em penso, o 15. És a dir, de molt jovenet se'n va anar a Marsella i va embarcar-hi. I va estar navegant durant fins als 40, pràcticament, que és quan es posa a escriure. És a dir, que hi ha realment dues parts molt distintes. I la pregunta que em feia és, no només el va aprendre tardanament i com a, potser, quarta llengua, com dius tu, sinó amb qui el va aprendre. Perquè és que en quines situacions? Perquè no és que s'hagués instal·lat en un lloc que era...
Bueno, va treballar molt temps per la Marina Britànica. Llavors jo crec que amb això, amb el contacte quotidià devia anar-lo aprenent. Però, en canvi, com a, no és el mateix saber una llengua que saber una llengua literària, no? I és diferent. I llavors, aquí és on... Jo també m'ho pregunto, perquè sempre m'han fascinat els escriptors que canvien de llengua. I en aquest cas tenim un exemple molt clar, que és Nabokov, no? Que passa del... que canvia del rus a l'anglès.
A Kundera.
I Kundera, que canvia del txec al francès. Però, per exemple, en el cas de Nabokov, això també ens ho podria dir algú que ha traduït Nabokov, fins a quin punt, com a lector, intueixes que és una llengua molt sovint molt postissa, és a dir, molt literària, perquè no pot ser quotidiana, diguem-ne, i que quan intenti fer esforços de literatura quotidiana, de llengua quotidiana, li costarà, perquè no és la seva primera llengua. Jo crec que ell la domina molt, i per exemple, en una novel·la com Lolita, per descomptat que hi ha llengua quotidiana anglesa, i fins i tot, com que és Nabokov, té la capacitat de riure's d'aquesta llengua quotidiana anglesa i d'ironitzar sobre això. Però, malgrat tot, la seva mirada és una mirada una mica aristocràtica, si tu vols. No, clar, no és el cas de Conrad, però... jo crec que hi ha d'haver, inevitablement, no sé com és el francès de Kundera, per exemple, no he llegit res en francès d'ell, però no sé si també hi ha aquesta sensació de dir, bueno, estic tractant una llengua que no és la meva, i per tant la tractes amb un respecte gairebé excessiu, no? I alhora, doncs, amb un punt de desconeixement, perquè no és la teva, és així.
Però és que em fa pensar, jo t'ho preguntava, perquè hi ha això que dius, sense cap dubte, que és quina relació estableixes amb una llengua que és literària, que de totes maneres no té res a veure amb l'experiència quotidiana, però n'hi ha una altra que és que em feia pensar. Primo Levi va aprendre l'alemany al camp de concentració, i el va aprendre de gent que parlava molt grollerament, és a dir, que no hi havia una frase que no fos una escopinada. I ell explicava que anys més tard, quan va tornar a la vida civil, que era químic i que tenia relacions d'intercanvi com a químic amb gent alemanya, i els parlava alemany, que algú que era més pròxim i segurament més bona persona que els altres li va dir, vés amb compte perquè parles un alemany molt groller. Realment, vull dir, és sorprenent. És un alemany de presidiari, aquest que fa servir. I aleshores, jo penso, el Conrad, dalt d'un vaixell durant 20 anys per la marina mercant anglesa, quin anglès sentia? És a dir...
Clar.
Quina distància hi ha, a més, entre la seva experiència de comunicar-se amb mariners de llengua anglesa i el llibre. És a dir, que va encara més enllà, i ho dic perquè a mi em sembla que tots els personatges d'aquesta novel·la són personatges completament dissociats, però completament, que es passen la vida, d'alguna manera, camuflant una cosa que no sap si ells mateixos són conscients de què és aquesta cosa que camuflen. Però hi ha aquesta dissociació, que és potser el tremolor que sents de dalt a baix d'aquesta novel·la.
Són fora de casa, no? Hi ha aquesta cosa... Primer, que tots aquests anys no va treballar, que jo sàpiga, només amb naus angleses, no? Aquest va sortir d'un viatge amb una naviliera belga, per tant, tampoc estava exposat al 100% durant 20 anys a l'anglès. I segon, que és una mica aquesta sensació de, com que som fora de casa, podem fer el que vulguem, salvant les multiplíssimes distàncies, el que està passant ara als escàndols de les ONGs, de dir, som fora i les normes ens les podem saltar si volem. Això fa la sensació que ell no només té un respecte i una admiració molt profundes per la llengua, sinó tot el contrari també, que no té cotilles i que, per tant, si se la vol saltar, ho fa. O bé per desconeixement o bé per voluntat. Això no ho sabem perquè no tenim la biografia completa. Però jo em fa la sensació que es pren certes llicències que un autor anglès nadiu potser no hauria fet. I un cas que és més ideològic que lingüístic, però que a mi em va fer barrinar bastant, va ser l'ús del nigger, de la paraula pejorativa per a negre en anglès, que avui dia és un insult, potser el pitjor que hi ha, però que surt a totes les seves novel·les, i que fins ara la explicació canònica era, no, és que en aquella època no tenia un sentit pejoratiu, era senzillament una deformació vocàlica de negro i no es feia servir per denigrar ningú. Quan va sortir la primera crítica postcolonial de Achebe, de Chinua Achebe, l'escriptor nigerià, dient no, tot el contrari, ens està deshumanitzant i per tant no s'ha de considerar un clàssic. És la manera que teniu els blancs de justificar-vos vosaltres mateixos fent una literatura en què els protagonistes deixen alçar el betum al negre africà, no? I ell diu, està obsessionat per la paraula nigger, això ho deia Achebe. I quan surt totes les vegades, jo m'ho plantejava. En català tampoc tenim tantes maneres de fer-lo despectiu, però tenim un ot negrot que de vegades s'ha fet servir.
Sí.
I vaig dir, ho faig o no ho faig? Perquè en totes les versions anteriors sortia negre i punt, neutre. I em va convèncer l'argument d'algú que ho havia estudiat, que deia el diccionari d'Oxford, que es va fer just coetàniament a l'època de Conrad, ja diu a la seva descripció nigger, versió pejorativa de negro. Per tant, si ells mateixos fa un segle i mig ja deien que era pejoratiu, ell era conscient que no era una paraula neutra en absolut. Mm. I per tant, jo de tant en tant he anat com esquitxant-ho, no?, d'aquests petits moments en què pot semblar que es refereix, i només ho fa per referir-se, és curiós, a negres apallissats o enrabiats. O sigui, si parla d'igual a igual amb algú, no li diu. Però si el veu en una situació més difícil, llavors hi afegeix aquesta part pejorativa.
És curiós perquè ara, jo ara, l'altre dia, repassant també els títols que tenia ell, ell té una novel·la que es diu The Nigger of Narcissus.
Sí.
Clar, que és una novel·la que ara probablement als Estats Units, si es reedita...
Crec que li van canviar el títol.
Sí. Ja m'ho pensava, sí. Perquè no... Avui dia seria...
No,
però a més, al mateix temps, això que tu deies, Maria, dels diguem-ne, de no controlar el registre, és una cosa que jo crec que li passa a qualsevol persona que canvia de llengua. El gran problema que tens quan parles en una altra llengua és controlar el registre de les paraules, de les paraulotes, dels insults, del to més col·loquial, perquè no saps fins a quin punt pots dir-les o no pots dir-les. Hi ha un moment on potser estàs dient amb algú d'una manera simpàtica, efectiva, una paraula que és horrible i no ho controles, no? I llavors... És veritat, això passa constantment. A mi, jo, bueno, ara no cal posar exemples, però en conec uns quants. I aleshores, ostres, això, escrivint, si a sobre, diguem-ne, el teu anglès ha sorgit sobretot del contacte amb gent que té una parla més aviat grollera, devia ser una dificultat afegida. No hi havia pensat, però ara, diguem-ne, me n'has fet adonar.
És que una cosa que m'ha cridat l'atenció és quasi el contrari del que estaves descrivint d'aquesta crítica post-colonial sobre aquest clàssic, és que trobo remarcable la manera com recrea la relació i la relació íntima d'un blanc amb aquell món humà absolutament devastat, degradat, mutilat. És a dir, jo hi veig realment llegint-lo una crítica, una de les primeres, d'una força, d'un impacte que veritablement m'ha causat respecte al que feien els europeus al continent africà. Llegeixes allò, vas avançant en allò, a més, vull dir, posant-te en la pell d'un mariner que al capdavall, vull dir, està veient coses que no el sobten en principi, especialment perquè, malgrat tot, se n'ha fet tips de navegar i d'atracar en paratges d'aquesta mena. Però a mi m'ha impressionat molt i m'ha fet pensar en aquell periodista francès que 30 anys després va fer el viatge pel que se'n deia l'Àfrica Occidental Francesa, remuntant de Dakar cap endintre, cap al Níger, que és un llibre que es diu Terra de Bori, no de Bori, ara hi he posat el Conrad. Terra de Banús, no de Bori, Terra de Banús, que és l'altra gran riquesa, l'altra gran causa de saqueig aleshores, i que es va publicar 30 anys després, l'any 29 a França. Va ser un escàndol, va tenir uns problemes amb la justícia, és a dir, que era una cosa que sembla que no, i el que t'ensenya és un escàndol per l'època. No sabia, jo crec que no s'havia escrit mai d'aquesta manera.
Però, no digues, perdona.
No, jo el que anava a dir és que, segons Acheva, això només ho podem dir nosaltres perquè som blancs.
És que som blancs.
Només podem veure la crítica i lloar-la i pensar, mira que bé, perquè no és Conrad qui parla, és Marlowe, i per tant, si algú és racista, aquí és l'altre, no l'escriptor. Això només ho podem fer com a blancs. Si fóssim negres, l'horror, aquest horror que diu el Marlowe, seria tan gran
que no
seria impenetrable. No voldríem arribar-hi perquè ens faria massa mal i, sobretot, ens faria molta ràbia que es convertís en un clàssic.
És que el discurs o la crítica extrema que fa Acheva, que és molt interessant a la novel·la, és sobretot des de la visió etnocèntrica de Marlowe, és a dir, és la visió europea de l'home i sobretot aquesta crítica contra del retrat del presumpte salvatge, no? Per part del civilitzador europeu. És a dir, que hi ha un...
Bueno, estem al territori d'això que ara s'ha anat posant de moda, que és l'apropiació cultural, no? De fa uns quants anys, que és una cosa que, diguem-ne, hi ha hagut una mena de defensa per part de la comunitat afroamericana, sobretot del seu territori, de dir això anem de parlar nosaltres i no els altres. De tota manera, jo crec que és veritat que és el que diguem-ne, la denúncia que hi ha al darrere és òbvia, però precisament crec que hi ha una cosa, i és que ens hem oblidat, o sigui, diguem-ne, els horrors del rei Leopold II, per alguna raó, han quedat sublimades pels horrors que van venir després, i no se'n parla prou. Però en aquell moment, és veritat que Conrad està denunciant, jo crec que d'una manera molt evident, a més, per part d'algú que ha format part durant molts anys de la marina britànica, amb la seva dosi d'imperialisme i colonialisme. Però és que pensa que el 1906, Mark Twain escriu un soliloqui en defensa del Congo, que és una sàtira, que és una mena de monòleg del rei Leopold, que és una sàtira sobre la mirada que el rei Leopold pretén difondre del Congo, perquè és aquesta cosa de la cristianització i de fer el bé i d'amagar, diguem-ne, que és tota una xarxa que cobria la realitat, no? Però, per tant, el 1906 ja hi ha algú que està satiritzant una situació que ha vist, que coneix tothom i que és prou coneguda, diguem-ne. De fet, la pressió internacional fa que el rei acabi donant allò que era el seu territori privat, l'acabi donant a l'estat de Bèlgica. I llavors Bèlgica, diguem-ne, continua fent les seves, però d'alguna manera la gent no pateix el mateix, els pobles no pateixen la mateixa pressió que patien, sobretot a nivell d'impostos, no? Que era el que els imposava el rei per si mateix, no? Però vull dir que el que a mi em sobta és veure com allò que era tan evident i que s'havia denunciat, després ha quedat una mica en segon terme, no? Diguem, és com, probablement hi ha xifres que diuen que va matar el doble de persones que va matar el nazisme, no? El doble. I no se'n parla, diguem, no es coneix tant.
No, els belgues van devastar el continent. I, de fet, m'agrada molt una imatge que fa servir quan parla de Brussel·les, en els moments en què va a la seu de la Navillera, que també és tot un univers molt interessant, on apareixen unes de les poques dones de tot el llibre, que aquesta és l'altra part invisible del llibre, les dues senyores fent mitja. Parla de Brussel·les com un sepulcre emblanquinat, que és una imatge que jo desconeixia, que em va enamorar, i vaig pensar algun dia escriuré una novel·la que es dirà Un sepulcre emblanquinat. No me la comprarà ningú pel títol, i ve de la Bíblia. Encara ho fan servir alguns vells anglesos, i és un sinònim d'hipòcrita. Un sepulcre emblanquinat és aquell que des de fora és tot bonic, però per dins el que té és un mort. Per tant, és aquesta idea que des de fora la política exterior i la imatge era molt maca, però dins estaven podrits. No?
Mm-hmm. Les dues dones, La gran absència, sí, és l'altre personatge, parlàvem de l'alteritat, no cedeix la veu a la gent d'allà, i les dones és una altra...
Sí, fins a la pàgina 86 no apareix cap nom referent a una dona. Hi ha un moment en què algú se li escapa i diu, aquella noia, i ell fa, noia? Com? He parlat d'una noia? Ui, cap relació, ni de lluny. Elles, les dones, vull dir, no tenen cap relació amb tot plegat o no convindria. Les hem d'ajudar a no sortir del seu preciós món. No fos cas que el nostre se'n ressentís.
No fos cas. Altra visió que té a veure, interpretativament parlàvem, no?, de les maneres com es pot rellegir aquest clàssic en l'actualitat, i que, vaja, ha estat remuntat al Congo a principis del segle XX i que després, als anys 70, va traslladar a Coppola a Vietnam, que després en parlarem amb Josep Maria Bunyol, i em preguntava també si és molt difícil allunyar-se quan un tradueix i quan un procura plasmar en imatges, en paraules, allunyar-se de tot aquest tipus d'interpretacions que ens han anat llegant tot un clàssic des de molts llenguatges, no?
Jo crec que, com que és una d'aquelles novel·les que, tot i que té un correlat fílmic molt conegut, continua tenint molt de pes com a llibre, potser no estem tan influïts, és a dir, no m'imagino Vietnam llegint El cor de les tenebres, tot i que veig molt fàcilment la comparació. De vegades sí que hi ha llibres que es perden pel camí i coneixes molt més la versió cinematogràfica. Llavors sí que estàs més lligat de mans i peus, però amb El cor de les tenebres crec que no. Crec que encara tens una mica de marge per imaginar-te tu aquella selva més de Conrad que no pas de Coppola, crec.
Aquella foscor.
De tota manera, perdó, jo hi veig hi ha una cosa que jo crec que la manera d'escriure del Conrad sovint és molt visual. I hi ha elements que jo els llegeixo amb ell i veig les imatges que després, o sigui, la iconografia que després el cinema ha agafat. Per exemple, la idea que la selva, o sigui, ell parla sovint d'uns ulls, els ulls que hi ha en la foscor, no? I que, evidentment, com que a més ja és la foscor i són negres, sobretot se'n destaca uns ulls. I aquesta manera de descriure-ho és una manera molt visual, que jo crec que després, amb altres aspectes també, estic segur que el Coppola ho va fer servir, ho va utilitzar d'agafar imatges i intentar-les traslladar a la pantalla, no? Per mi és un narrador. He de dir que aquí hi ha una altra cosa que potser en podríem parlar, o no sé, que és que jo tinc la sensació que el Conrad és un escriptor sense gaire imaginació. És a dir, crec que ell escriu a partir, com que ho sabem en part, de l'experiència personal, diguem-ne, i que troba coses extraordinàries, que ha viscut coses extraordinàries que no li permeten, no li calen imaginar. I per tant, per això es refugia tant en aquest estil carregat d'adjectius, perquè és una manera d'alguna manera de crear la sensació que és molt literari, però jo crec que en el fons és poc literari, fins i tot el poc literari, diguem-ne, des d'un punt de vista d'imaginació, sí.
Poc novel·lesc.
Fabulador, poc sí. novel·lesc, sí. podríem sí. dir-ho. Fins i tot un episodi, una cosa sensacional, que és aquell rus que es troba, que el descriu vestit com un arlequí, que per mi és una troballa, això. Si penso, algú que és capaç d'imaginar una persona al mig de la selva vestida com arlequí, que al mateix temps recupera aquell llibre que ell s'ha trobat, que ell creu que està escrit amb unes anotacions en un codi, que resulta després que és rus, no? Tota aquesta descripció, jo penso, això ho ha viscut. Ell ho ha vist, perquè, diguem-ne, dintre de tot el correlat de la novel·la, no hi ha episodis d'imaginació que digués això, és que el cervell se li ha anat cap a algun lloc. No, jo sempre crec que hi ha una descripció molt versemblant del que ha vist abans, no? No sé.
Això que dius encara fa més por, perquè si és així i no ha fabulat gens, la imatge del final de les pigues amb les estaques, els caps, hi ha un moment en què...
No,
em sembla que no estic tampoc trepitjant. No,
no, no.
Spoiler.
És però... el 1902, spoiler.
Però vull dir que si realment ho ha viscut encara fa més por.
No, però és una sensació que he tingut sovint també, quan apareix qualsevol personatge, la manera com el descriu físicament, tens la sensació sempre que està rescatant una coneixença d'aquestes al·lucinants que devia fer en els seus viatges. És a dir, gent realment, gent estrafolària, gent perduda, gent que no hi era tota, gent folla. És a dir, la col·lecció de folls que hi ha en aquesta novel·la és impressionant. I fins i tot aquell moment en què s'està tota aquella estona escrivint el somriure amb què segella cada frase, no recordo si és el director del campament, i que és una frase sencera per dir, era un home absolutament qualsevol que deia coses absolutament evidents, banals i sense importància, però quin enigma aquell somriure. I això també he tingut aquesta impressió.
Clar, o el metge que va veure abans d'embarcar-se i el metge li sí. mesura el cap.
Sí.
I li diu, mesures al cap. I quan tornen també el mesures, per veure si han canviat, diu, és que no en torna cap.
No els veig mai.
No els veig mai. Bueno, és veritat, jo ja he fet la meva interpretació. Però per mi això són la sensació. Hi ha un altre detall que vaig llegir en una, no sé, en algun lloc, que és que el Conrad, quan ja era gran, va fer una mena de memòria personal on explicava d'on venia tot, algunes coses i tal. I explica, quan era petit i tenia 7 o 8 anys, vaig veure un mapa d'Àfrica, diu, vaig posar el dit sobre el Congo i va dir, un dia aniré aquí. Diu, després, lògicament, me'n vaig oblidar. Però això és una ficció. O sigui, jo crec que això no li va passar. Això és algú
una construcció posterior,
que d'alguna manera sent la necessitat de construir-se una ficció, diguem-ne, d'entendre que allò que va viure no és només, i potser al final, i aquí enllaço amb el que tu deies, Yannick, potser al final la necessitat de pensar que això és una ficció és una manera d'allunyar-se d'unes vivències horripilants que ha tingut, i la idea d'objectivar-ho en una ficció li permet viure millor o no tenir mals sons, no sé.
El més interessant és que no ho sabrem mai, perquè pot ser ficció i pot ser mite. Pot ser moltes ganes d'entronar-se ell mateix, d'entronitzar-se com a llegenda, no? Perquè
també,
si vas creant tota aquesta...
I tant.
Va més enllà de la ficció, eh?
també tenen.
Sí, no, la dimensió mítica de la novel·la sí. també donaria per un altre programa, considerant que el mateix personatge de Kurtz té, té una passió, una pulsió fàustica meravellosa.
És que portem tres quarts d'hora i no hem parlat de Kurtz.
Sí, o sigui,
Kurtz el deixem allà, en aquell racó.
Perquè és que gairebé no parla. O sigui, és tot la cerca d'ell sense parlar. Hi ha aquell moment tan... Jo el trobo deliciós, en què hi ha un moment en què la carraca, el vaixell, no avança i diu, no hi arribaré, arribaré i serà mort, i diu, el que em fa més cosa és no arribar a veure'l, sinó no arribar a sentir-lo. Diu, per a mi és una veu, i si no arribo a sentir aquella veu, tot això no ha valgut per res. Aquest moment a mi em va fer aturar bastant de dir, per què, no?
És que és la fascinació, tot el, o sigui, la manera com construeix la fascinació pel personatge de mica en mica, a través de pistes molt petites, del que li diu la gent, i ho trobo fascinant.
Sí, 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 exacte. És molt més la construcció del personatge entre les diferents veus, sí. no? I les insinuacions, que no pas el monòleg que finalment fa curts a la confrontació meravellosa amb Marlowe, no? Escolteu, abans d'acabar, Yannick, tens alguna traducció explicable entre mans? Tens algun altre... No cal que sigui un Conrad, amb tota la dificultat que això comporta.
En tinc algunes, no sé si
són explicables. Hem començat elogiant la traducció de Yannick Garcia.
Que... Sí, ara la propera que sortirà suposo que serà la primera novel·la de George Saunders, que sortirà ara a principi d'abril.
És el teu tercer Saunders?
Tercer o quart, ja. Quart, sí. Tres llibres de relats i aquest que és la novel·la, que és l'accés absolut. És una cosa com... que no ha fet mai aquest senyor i que crec que dividirà bastant.
I hem de venir a parlar. Hem de parlar d'aquesta
novel·la. Sí.
Lincoln, com l'has traduït?
Lincoln Albardo.
Lincoln Albardo.
Sí, que ningú sap què vol dir.
I quan surt, quan es publica?
Crec que a principis d'abril. Sí, sortirà a llibreries.
Fantàstic. Doncs la llista de coses pendents comença a ser llarga aquí a Ciutat Maragda. Gràcies, Yannick Garcia, per compartir avui a Conrad i el cor de les tenebres, no de la foscor. I fins una altra, t'esperem.
Gràcies.
Maria Buiga, Jordi Puntí, gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies. Deixa'm dir només una coseta, i és que anant pel món em vaig trobant oients, dic lectors, però és una mica com lectors, oients de Ciutat Maragda que m'ho diuen i que em diuen que els agrada molt el programa i que està molt bé, que és molt bonic sentir-te acompanyat quan voltes i que et ve algú i et diu, ei, que t'escolto cada setmana, que us escolteu, que ens ho passem molt bé i tot.
I tant que sí. Gràcies per ser-hi. Fins ara. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. I amb aquest diem dels Doors saludem ara en Josep Maria Bunyol. Què tal?
Què tal? Com estàs?
Benvingut a Ciutat Maragda, em fa molta il·lusió.
A mi també, és un plaer ser aquí.
Ànima cinèfila que podeu sentir, ja ho sabeu, juntament amb Ferran Auberni a Memento, el programa de cinema dedicat, els dijous a les 10. Uh-huh. Per tant, avui volíem parlar, abans ho anunciàvem, no només de la versió, diguem-ne, novel·lística o literària de Conrad i de tot el que implica el cor de les tenebres, sinó de la lectura que en va fer Coppola molts anys més tard. Un Coppola que quan va recollir l'any 79 la Palma d'Or a Cannes va dir literalment: Apocalypse Now no és una pel·lícula sobre Vietnam, és Vietnam, no?
És que el rodatge va ser Vietnam, és un dels rodatges mítics en la història de rodatges complicats. Es va rodar a les Filipines, com ja sabeu, no al Vietnam. Tot el treball de procés de preparació de la pel·lícula van ser 16 mesos, pel mig hi va haver-hi huracans, helicòpters que eren cedits per la guerrilla, per l'exèrcit de Ferdinand Marcos, però que de tant en tant se'n els havien d'endur per combatre rebels que en aquell moment estaven atacant a les forces governamentals. Per tant, hi va haver una mica de tot, un atac de cor del Martin Sheen, el protagonista. No m'estranya que Coppola arribés a rebre els guardons dient això ha estat un infern, perquè ho va ser.
A més a més, una lectura molt interessant des del moment en què trasllada l'acció del Congo fins a això, fins al Vietnam, no? I descriu els mateixos... A més, amb aquesta boira, abans parlàvem de... A la novel·la és constant els contrastos entre llum i ombres, no? I la fotografia d'Estoraro és... Espectacular.
És fantàstica. És una de les meves pel·lícules preferides, eh? No és casualitat, Apocalypse Now. És allò quan et diuen les teves 10 pel·lícules. Al final la llista de 10 acaba sent de 24. Però entre les 10 segur que hi és aquesta. I a mi és una pel·lícula que m'ha marcat sempre molt la vida com a espectador. Fins i tot més que El Padrí, parlant de Coppola. Perquè és un discurs tan personal i tan profund sobre el viatge al mal en estat pur, que és el que també és la novel·la. I aquí, a més, adaptat en el gran trauma nord-americà, que és del segle XX, que és la guerra del Vietnam, que crec que està molt aconseguida. Aquesta translació és fantàstica.
Anem a sentir també un fragment d'una de les encarnacions d'aquest mal.
Ha meditat mai què vol dir ser lliure de veritat? Lliure de les opinions dels altres, fins i tot de les opinions pròpies. Li van dir per què? Wheeler, per què volen apartar-me del comandament?
Wheeler, que la novel·la és Marlowe, uh-huh. I aquí sentíem el doblador d'en coronel Kurtz, perquè Marlon Brando té un paper. Abans en parlàvem, Kurtz és un personatge que té molt poca intervenció, no parla, però quan ho fa és contundent.
Uh-huh. I a més s'explica que Marlon Brando va improvisar part del monòleg que ell fa a la pel·lícula, que va ser molt més llarg, que va estar 8 minuts encadenant idees, que al final a la pel·lícula és més breu, però és veritat que és un moment fundacional del cinema modern, pràcticament. I a més, Brando no havia llegit, es diu que no coneixia la novel·la, no havia llegit El cor de les tenebres, que Coppola li va arribar a passar, i sembla que inicialment Brando no volia que el coronel es digués Kurtz. El nom de Kurtz li semblava poc americà, apropiat per a un càrrec de l'exèrcit dels Estats Units, i hi havia un nom que fins i tot és el que Harrison Ford, quan a l'inici de la pel·lícula el jove Harrison Ford li encarrega la missió al personatge del Wheeler, li diu Capità Lively. És un nom que li van posar, el nom de Lively, com un nom més americà, i finalment sembla que sí que Brando o tot l'equip van acabar veient que el nom de Kurtz era fonamental per entendre la història i els elements que té de contacte amb El cor de les tenebres.
I aquests 8 minuts has dit, no?
Es diu, clar.
Això es pot recuperar, perquè val la pena recordar, i també té interès que puguis explicar-te una mica les diferències, que molts anys més tard es va estrenar Apocalypse Now Redux, que és la versió ampliada, no sé si fins i tot 3 quarts d'hora més de metratge.
No arriba a les 4 hores per poc, em sembla, I realment és una d'aquelles versions del director, que no deixa de ser això, tot i que el nom és més pompós, sí, no?, això de Redux, però és una d'aquelles versions del director que jo penso que estan aconseguides. Té algunes escenes afegides que tenen valor. Per exemple, hi ha aquell moment en què l'expedició que està anant pel riu a buscar en Kurtz s'atura en una mena de plantació colonial francesa que està allà al mig, com fora del temps, com desfasada, no?, amb una gent que vesteja de manera occidental, amb una que pretén mantenir uns costums refinats a l'hora de fer un banquet, on es veu això, doncs, que el que a fons també volia dir Conrad, no? Aquest imperialisme que no acaba de tenir sentit ja, en un món en el que no hi ha d'haver dominadors i dominats, o no hi hauria d'haver una civilització que pretengués ser, ara que es parla del supremacisme de vegades, no?, que pretengués tenir una superioritat moral sobre la resta. I això en aquella escena, que no forma part del muntatge que es va veure inicialment a finals dels 70, té molt sentit.
I és interessant, a més, aquesta lectura, dèiem abans, traslladant les èpoques, no?, i el discurs colonial i el discurs civilitzador en un moment, com tu bé deies, un dels grans traumes culturals del país, com és Vietnam, no?
Totalment, totalment. De fet, a la història del cinema no era la primera vegada que El cor de les tenebres havia cridat l'atenció d'un gran autor. Orson Welles, abans de fer Ciutadà Kane, pensava fer la seva primera pel·lícula sobre El cor de les tenebres. A més, un projecte que hauria estat molt modern si s'hagués arribat a fer, perquè la seva idea era rodar tota la història des del punt de vista de Marlowe. És a dir, com amb càmera subjectiva, una tècnica que sí que en alguna pel·lícula de gènere negre s'havia arribat a fer als 40, als 50, però no era l'habitual. I a més, es plantejava que, com que a Marlowe el veuríem molt poc, només reflectit, doncs això, a l'aigua, en un mirall, en una finestra, que el mateix actor fos Marlowe i fos Kurtz, també donant a entendre el que Coppola insinua molt bé, també en el fons al final d'Apocalypse Now et mostra que hi ha com una mena de relleu en aquest abús de poder i en aquesta consideració d'un déu per part de la gent que viu allà, no? Per tant, hauria estat molt modern, però a la RKO, que era la productora que apostava per Wells, que venia de la ràdio i de ser el nen prodigi dels dramàtics a la ràdio, no li van comprar la idea i li van demanar un pla B, i el pla B va ser Ciutadà Kane, que tampoc no està malament que un pla B que tingui sigui doncs, una de les que està considerada les millors pel·lícules de l'història del cinema. Però realment és, sap greu, perquè hagués estat molt bé veure quina imatge hauria donat Orson Welles a la novel·la, hauria estat molt més fidel que Coppola a la novel·la, i com això hauria afectat també a Apocalypse Now. El fet que ja existís un Cor de les Tenebres fet per Welles, com hauria afectat a Coppola o a John Milius, que és el primer guionista que s'enfronta al tema.
Certament, no? I és interessant aquesta idea que dius de la dualitat, perquè fa poc parlàvem aquí a Ciutat Maragda, i també a Memento, em sembla, Frankenstein, no? I no deixa de ser també el Cor de les Tenebres, i per tant l'Apocalypse Now, un altre viatge als abismes del jo. És a dir, aquesta reflexió i aquesta indagació sobre el més fosc de la identitat, que en aquesta trobada, en aquesta confrontació Marlowe-Kurtz és molt evident, no?
Totalment. Jo deia abans, és un viatge al mal en estat pur, però al final el més terrorífic de tot és que el mal en estat pur no és en una selva remota, sinó que és dins nostre. I això Kurtz ho deixa anar, i Willard o Marlowe, a la seva manera, ho veuen de molt a prop i també coquetegen amb aquest mal, però per això, perquè el porten a dins, perquè no és una cosa exòtica que haguem d'anar a buscar lluny, i el mal no és sobrenatural, no? Que això és un altre dels temes que també apunta, de fet, Conrad a la novel·la, no? No és una cosa sobrenatural que ens vingui externa a nosaltres. I això, que és un dels temes centrals de l'art, de totes les seves vessants, i de manera molt especial a la literatura i al cinema, no? Però és que el mal el portem a dins, aquest és el problema, segurament.
M'interessa sobretot aquesta lectura més àmplia i més antropològica, segons com, perquè a vegades fa no gaire, parlant amb algú molt més jove que havia vist per primera vegada Apocalypse Now, s'havia quedat sobretot amb... Clar, és que és molt llaminera la manera, i fins i tot algunes frases que han quedat a la cultura popular, el famós napalm, m'agrada l'olor del napalm de bon matí, no? Sí. O aquella cavalcada de les valquíries amb els helicòpters, és d'una potència visual hipnòtica.
Sí, no, de potència visual i també la manera com està plantejat a la pel·lícula, aquesta escena que dius del napalm o després hi ha el personatge del Robert Duvall que aprofita per surfejar, com els soldats que estan allà han acabat convertint aquest horror quotidià en un taló de fons i ells viuen gairebé com si no hi hagués guerra. En alguns moments ho veiem així a la pel·lícula. La visita de les noies de Playboy, que també apareix a Apocalypse Now. Com es banalitza tant allò, aquell horror que s'està vivint i que en part estàs provocant, en bona part, per arribar, suposo que per supervivència també, que ho faríem tots, i que tots en època de guerra, al final has de poder evadir-te en algun moment, de poder riure, però és clar, quan ets tu part de la gent destructor, doncs el tema ja és molt més complicat d'aclarir, segurament.
I per tu, Josep Maria, ara pensava, has dit una de les 10 preferides, si és que això és possible, fer un llistat semblant a això, no? És de les que millor expliquen aquest horror, per dir-ho amb una paraula molt connotada, o aquest mal, o aquest viatge al mal, perquè pensava ara que, per exemple, Kubrick també té una altra indagació en el món de la guerra molt, molt famosa, no? Per tu, sí. Apocalipsa la supera?
A mi sí, a mi m'agrada més, que m'agrada més Apocalypse Now que la jaqueta metàl·lica. De fet, també Kubrick, a l'inici de la seva obra, reflexiona sobre el bel·licisme a Senderos de Gloria, que també és una pel·lícula molt aconseguida, amb el Kirk Douglas. Però jo penso que Apocalypse Now té un punt gairebé, no diria surrealista, però l'horror arriba a ser tan profund que ja no hi ha una voluntat de documentar realment com va ser la guerra del Vietnam. És a dir, no ho devia dir amb aquesta intenció, però jo entenc Coppola quan diu no és una pel·lícula sobre la guerra del Vietnam, és el Vietnam, no t'està explicant una guerra. La jaqueta metàl·lica, que també és un viatge a la bogeria col·lectiva, que és una guerra, té un to més realista en algun moment, la instrucció militar, les accions que tenen lloc. En canvi, Apocalypse Now és gairebé impressionista, no? Té una manera de fer que et quedes amb les pinzellades que et va mostrant, no? Tot i que comparteixen un coguionista les dues pel·lícules, perquè t'explicava, el guió inicial és de John Milius, guionista, entre d'altres, de Conan el Bàrbar, i havia de ser, Apocalypse Now, inicialment havia de ser un fals documental rodat, dirigit per George Lucas, quan la guerra del Vietnam encara estava en marxa. Parlem de finals dels 60, any 69. Aquest projecte es va allargant, Coppola havia de ser el productor executiu, perquè ja saps que tota aquesta generació mantenia moltes relacions d'amistat i de complicitat professional, Els Scorsese, Lucas, Coppola, Spielberg. En aquest cas, Coppola havia de ser productor, com que el projecte es va anar endarrerint, Lucas se'n va anar a fer una cosa que no sé si et sona, que és Star Wars, i aleshores acaba assumint el projecte Coppola de manera diferent, ja no és un fals documental el que s'explica. Però després d'Emilio ser el guionista inicial, se li demana a Michael Herr, que és una persona que havia conegut la guerra de prop, que escrigui part de les veus en off del personatge del Martin Sheen. I aleshores el que fa Michael Herr és, doncs això, escriure part d'aquestes veus en off, i Michael Herr és un dels guionistes, i de fet l'obra de la jaqueta metàl·lica està basada en gran part a la seva obra, una obra que es diu Despatxos, que és una crònica en primera persona també del que és la guerra.
Déu-n'hi-do, tots lligats.
Tots lligats, al final tot queda relacionat.
Escolta, i després l'apartat, ara dèiem, parlàvem de la imatgeria, no? L'apartat visual... A mi, per exemple, sempre que he revisat Blade Runner, m'ha semblat, en molts moments, al marge de la iconografia cultural que ens ha deixat, una pel·lícula de climes, no? I aquí, i rellegint la novel·la amb aquesta clau de contrast entre llum i tenebres, un cop més, el paper de Vittorio Storaro i de tota la construcció de cada pla és magnífic.
Sí, la pel·lícula té, des de la primera escena, la crema d'una jungla, que és real, aquesta crema, es van cremar realment les palmeres que veiem amb la música dels Doors, doncs tots els moments al riu, amb aquell, doncs això, amb aquella calitja que no et deixa veure bé cap on estàs anant, el treball d'Estoraro és magnífic, és una de les grans contribucions d'un director de fotografia en una pel·lícula a la història del cinema, sens dubte.
En el llibre que avui hem comentat, en la traducció d'en Yannick García, té un pròleg, en l'edició de Sembra Llibres, té un pròleg d'Albert Sánchez Pinyol. I ell cita, per descomptat, cita Apocalypse Now, però després rellegeix també la història, diu, home, hi ha una altra versió, menys coneguda, potser, perquè és menys directa, un tal Ridley Scott, que també li va interessar, i que es diu Alien, no? I aquest viatge al mal, on la nau, no perquè sí, es diu Nostromo.
No és casual, no? No és casual que es digui Nostromo.
Una versió galàctica, no?
Sí. Sí, el que passa que, lògicament, amb els cànons del que és la ciència-ficció, la pel·lícula, justament el mal en aquest aspecte, Alien, no té una lògica humana, sí que té una lògica biològica, al final és una espècie animal com una altra, l'Alien, però el terror ve extern, no? I, en canvi, el que dèiem abans, no? Apocalypse Now i El cor de les tenebres, el que resulta més aterridor és això, que el mal... doncs es manifesta i el portem de manera latent, una mica com l'Alien quan neix està latent a la panxa del pobre John Hart, no? En aquest cas.
Déu-n'hi-do, quantes lectures, des de molts punts de vista, una novel·la escrita el 1902 i ens ha deixat encara, imagina't, eh?
Sí, de fet, pensava ara quan feies aquesta comparació i anomenàvem el Ridley Scott. Ridley Scott, una de les seves primeres pel·lícules, és un Conrad també, és Els duelistes.
És veritat.
I és una pel·lícula en la que intervé Harvey Keitel, que havia estat el primer Marlowe, o el primer Willard, a Apocalypse Now. És a dir, Harvey Keitel arriba a anar a rodar Apocalypse Now com a Willard i és acomiadat, per raons d'allò que mai acabarem d'aclarir, segurament. Però Harvey Keitel està rodant una mena de Conrad revisitat al Vietnam i deixa això i se'n va a rodar amb Ridley Scott un Conrad més canònic, més oficial, que és Els duelistes. Són curioses sempre aquestes connexions que ens dona el cinema i la literatura, no?
Sí, exacte, i que acaben, en fi, que hem coneixent les versions publicades o programades, però en tot cas sempre anant més enllà. No sé si ja passa, per exemple, ara me'n vaig molt lluny, però a Retorn al futur, que hi ha aquelles primeres...
Mira, acabes de dir una altra de les meves 10, eh?
Veus?
També.
Llavors me'n vaig tan lluny. Que en comptes del Michael J. Fox hi havia escenes gravades, també, no?
Sí,
un altre
amb l'Eric Stoltz. Sí.
Amb l'Eric Stoltz.
Deien que era massa seriós, que no li donava el to... A veure, amb aquest tema dels càstings impossibles o alternatius, mai ens acabem de fer la idea, però pel paper de Willard van passar molts candidats. Se li va oferir al Pacino, per exemple. Al Pacino li va dir a Coppola, tu el que vols és estar a dalt amb un helicòpter donant-me ordres i jo empantanegat als vessals de les Filipines. No vull ni parlar-ne. Després, Nick Nolte es veu que va voler fer aquest paper, però se li va avançar primer Harvey Keitel, després Martin Sheen. També es deia que s'havia pensat en Jack Nicholson. Clar, imagina't que diferent que hauria estat Apocalypse Now amb qualsevol d'aquests noms que estem ara dient, no?
I en el cas del coronel Kurtz, Marlon Brando va ser sempre la primera opció?
Sembla que es va pensar bastant en ell de manera directa i no hi ha tants noms alternatius en el cas de Kurtz com en el de Willard. Tot i que, com deia, quan se li van apropar, doncs Brando no coneixia la novel·la original, no sabia molt bé cap on anava, però jo crec que sí que va ser des del primer moment la idea. També és cert que Brando es presenta a rodar, ell va estar, no va estar tant de temps com tots aquests mesos que hem dit a les Filipines, com et pots imaginar. Ell arriba allà, doncs, amb la imatge que veiem a la pel·lícula, molt gras, calb, perquè ell no coneixia la novel·la i no sabia que el curs de Conrad no és un curs ni especialment obès, ni especialment envellit o decadent, no? Sinó que se'ns presenta com un personatge més o menys físicament, doncs, alt i prim, no? I això demostra que Brando no coneixia l'original literari, però va crear un nou curs que pels espectadors acaba substituint en la memòria el curs novel·lesc.
Sens dubte, i el fet que siguin de la mateixa manera hi ajuda, no? No com el cas de Marlowe, que el capità de Conrad acaba sent el Willard en la pel·lícula. En tot cas, molt revisables totes dues i com a exercici de comparatisme literari i cinematogràfic a mi em sembla dels millors contrastos possibles, no?
Sí, a més és fantàstic com, de fet, no és una adaptació. Apocalypse Now no és una adaptació del Cor de les Tenebres. Aleshores, agafa altres camins, i un camí molt evident és el del final, que aquí amb el tema dels finals no sé com ho portes, però...
Abans hem fet spoilers, però perquè és una novel·la del 1902, i jo crec que es permet, i aquesta... La pel·lícula és el
78-79,
sí. Fa 40 anys.
No, a veure, la missió de Marlowe no és pas eliminar Kurtz, és rescatar a Kurtz, no? Deixant de banda que, òbviament, el rerefons d'un és el comerç doncs, amb les colònies, el comerç colonial, i l'altre és una guerra, i per tant el context és diferent. I, en canvi, la missió de Willard sí que és eliminar, sense que allò... saps allò de el gobierno negará todo conocimiento, eh? Allò sí, que és el clàssic d'aquestes operacions encobertes. I, de fet, lliga molt amb el que dèiem abans, no? La substitució, la regeneració del mal. Willard arriba a aquell campament on es troba els caps empalats i bé, l'horror, és l'infern en estat pur, i eliminant a Kurtz, que jo crec que Kurtz, en part, ja espera això, ja espera que sigui rellevat, el nou déu, per als indígenes, per la gent que viu allà, passa a ser Willard, no? La temptació de la bogeria, d'abusar del teu poder, de l'autoritat, és comuna en els dos personatges. Per això no m'estranya que Orson Welles pensés que el mateix actor podia fer tots dos papers, perquè tenen molt en comú, no? I de fet, que això és una altra cosa, una de les curiositats que hi ha en la pel·lícula, a la seva tauleta de nit, Kurtz té diversos llibres, a banda de que cita T.S. Eliot i un poema que, dels homes buits, que de fet ve inspirat per la novel·la de Conrad, apareix un llibre d'un antropòleg escocès, La branca daurada, on es parla d'això, de la necessitat de que el líder no mori de manera natural, sinó que sigui eliminat pel nou líder, el que l'ha de succeir, no? L'autor que no ho he dit és el James George Frazer, La branca daurada, que és un clàssic de l'antropologia, no? És a dir, que res és a l'atzar en la pel·lícula de Coppola i en el guió de Milius, no? I fins i tot els llibres que té Kurtz allà donen pistes del que passarà, i aquest final és molt diferent a la novel·la respecte a la pel·lícula.
I a més, segurament el grau d'identificació en els personatges, no? És molt més clar, ara pensava en la imatge també de Willard i l'aigua amb sí, aquella...
Clar, és que Martin Sheen, que també s'ha explicat molt fins a quin punt estava també mig embogit durant el rodatge i, com et deia, va tenir un atac de cor i va tenir problemes, realment la transformació del seu personatge, que ja a l'inici veiem en aquell hotel a Saigon, doncs com un personatge sense futur, sense esperança, perdut en els seus propis dimonis interiors, al final aquests dimonis interiors, al conèixer Kurtz, acaben sent exteriors també, no? S'acaben fent molt evidents i es transforma, el personatge es va transformant, tot i que ja l'hem vist molt perdut a l'inici, al final arriba, doncs això, a tocar aquella bogeria absoluta que representa Kurtz, també.
Exacte, i que representa aquest horror tantes vegades interpretat i també per la via del cinema. Josep Maria Bunyol, gràcies avui per compartir aquesta lectura, aquesta mirada d'Apocalypse Now i a tot el que representa, i et seguirem a Mementum en la Werni, a ICAT els dijous a les 10, gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
I per mi també, que vagi bé.
Adéu.
I acabarem avui amb un dels temes que acompanya precisament en Willard, en Marlowe, en aquest viatge al Cor de les Tenebres, la versió que els Flash Cadillac van fer del clàssic Suzy Q. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us parla, David Goodman. Flash Cadillac, Suzy Q. Oh, Suzy.